La Roca Village, sense cap mena de dubte. Descobreix més de 140 botics amb descomptes de fins al 70% sobre el preu original. Troba els regals perfectes a aquestes festes a les teves marques preferides. Oberts de dilluns a diumenge i ara fins a les 10 de la nit. Aquest Nadal, il·lusiona't a la Roca Village.
Aquest Nadal, sigues únic i especial amb caves i vins Castell d'Or.
Perquè tu ets meu, ets únic, ets la joia de Castell d'Or. Ets cava Cossetània Gran Reserva Vintage 2011. Aquest Nadal vull fer un brindis especial amb tu.
Cava Cossetània Gran Reserva Vintage 2011 de Castell d'Or.
El vent! Raimon, l'últim recital. Un recull antològic i temes inèdits. Dos CDs i un DVD. Totes les emocions que formen part de les nostres vides. Una obra esplèndida. Un magnífic regal.
Atenció!
RAC 1 i CaixaBank presenten És Nadal al món.
Hola!
Aquest any Nadal caurà el dilluns 24 de desembre amb Jordi Basté dalt de l'escenari del Palau de la Música Catalana.
Què tal?
En directe amb totes les veus de RAC 1.
Bon dia, Palau de la Música!
Un munt de convidats i moltes sorpreses. Sí, aquest any també serà Nadal al món.
Juro que no sé el que farem.
El dilluns 24 de desembre us esperem a tots al Palau de la Música Catalana per celebrar tots junts que és Nadal al món.
Clar.
Entrades exaurides. El 24 de desembre viviu l'És Nadal al món seguint el programa per streaming a rac1.cat. RAC 1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Vins i Caves Ferrer i Catassús i Xarxa Fort de Catalunya.
10 i 2 minuts. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Marc Montet, bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon Bartolí, bon dia. Bueno, quan arribi, es multipliquen, ja m'ho explicareu, es multipliquen les crides... Bartolí, bon dia. Es multipliquen les crides a la no violència de cara a les protestes del 21 de desembre.
Sí, crides des del món independentista que veu amb preocupació la possibilitat de perdre una de les seves principals divises, el caràcter pacífic de les mobilitzacions. En un article al diari Ara, Carles Mundó avisa que la violència, les situacions de tensió i els aldarulls empetiteixen el moviment independentista. L'exconseller de Justícia alerta que regalar imatges absurdes de violència i d'enfrontaments, divendres que ve serà un tret al peu i sentencia: guanyarem més pels errors que no cometrem que per les victòries èpiques que tinguem. En aquesta mateixa línia, Oriol Junqueras assegura que les protestes convocades pels CDRs no ajuden a l'independentisme. Amb encaputxats, diu, ni eixamplarem la base ni construirem la república. Són paraules de Junqueras des de la presó de Lledoners en una entrevista que avui publica el periòdico. El líder d'Esquerra també denuncia que en la gestió política del procés hi sobra gesticulació i en canvi hi falta eficàcia i discreció. I parlant de Junqueras, el Constitucional ja ha posat data per debatre sobre la presó preventiva del president d'Esquerra. Serà el 15 de gener en la primera reunió del Tribunal després del parèntesi nadalenc. Així ho avança La Vanguardia, que també explica que a banda del de Junqueras, també s'analitzaran els recursos presentats per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart contra l'ordre de presó preventiva dictada per la llavors jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. Si el Constitucional tomba les impugnacions, com és previsible, les defenses de Junqueras i del Jordi ja tindran via lliure per recórrer a la justícia europea. Per cert, un 78% dels catalans rebutgen aquesta presó preventiva dels líders independentistes. Ho diu l'enquesta que publica l'Ara, segons la qual encara hi ha un consens més gran a l'hora de demanar un referèndum pactat. El volen 8 de cada 10 catalans, fins i tot els votants dels partits no independentistes, com ara el 35% dels votants de Ciutadans, el 25% dels del PP i el 71% dels socialistes. El sondeig de l'Ara també revela que un 80% dels catalans rebutja l'aplicació del 155. Interessant el contrast amb el que diu una altra enquesta, la de l'ABC. Segons aquest diari, la societat espanyola, en aquest cas, ha estat dividida sobre el 155. El 48% volen que s'apliqui i el 40% diuen que no. L'enquesta de l'ABC també assegura que una majoria absolutíssima d'espanyols desaprova la gestió de Pedro Sánchez sobre Catalunya. Un 77% no hi estan d'acord, tot i que el diari no en desgrana els motius. Procés a banda, la cinta polonesa Cold War ha arrasat els premis del cinema europeu. Aquesta història d'amor en blanc i negre entre un músic i una ballarina a un i altre cantó del Teló d'Acer s'han dut els 5 premis a què aspirava, entre ells el de millor pel·lícula, millor director per Pavel Pavlovski i millor actriu per Joanna Kulik. Ara ve un dels grans moments de la gala d'aquesta nit passada a Sevilla, ha estat el discurs de Carmen Maura, que ha rebut el premi honorífic per la seva trajectòria. El president de l'Acadèmia, el cineasta Wim Wenders, l'ha definit com la reina del cinema europeu i Maura s'ha atabalat.
Ahora, de verdad, nunca en mi vida me ha pasado, y la gente que me conoce lo sabe, ponerme a llorar como una madalena en una ceremonia como esta. Bueno, I continue in English. Es que the problem es que my English is not in my body in this moment, really.
A banda del tsunami de Cold War, el palmarès el completa l'italià Marcello Fonte, que ha rebut el premi a millor actor per Dogman. I ho hem sabut fa pocs minuts. Ha mort Chiquetete, el cantaor gadità, ha mort als 70 anys després de ser hospitalitzat per diversos problemes coronaris.
Esports, focus d'atenció d'aquest matí migdia, una Barcelona, d'aquí una hora el Barça marxa cap a València per jugar aquest vespre al camp del Llevant, l'altre Sevilla, d'aquí a dues hores el Girona juga al camp del que fins ahir era el segon classificat, la victòria de l'Atlètic de Madrid al camp del Valladolid per 2-3, el situa provisionalment tercer. Amb dos partits de bàsquet també, a les 12 el Sant Adrià rep l'Araski de Vitoria a la Lliga Femenina, a les 12 en plena lluita per la salvació, mitja hora més tard el Baxi Manresa rep el Saragossa al Nou Congost en plena lluita per la Copa del Rei. A la mateixa hora, 12a jornada de la Lliga de Rugby, dos partits amb representació catalana, 2:15 de la Sant Boiana rep l'Ordiz i el Valdir i Aleu, 6è contra 5è. A la mateixa hora el Barça juga al camp de l'Avant penúltim, l'Hernani, i dos partits corresponents a la 13a jornada de l'Hockey Lliga per aquest migdia, Calafell, Girona i Liceu Reus.
I pel que fa al temps, ens espera un diumenge amb alguns plogims entre la zona del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i puntualment de Barcelona. A la tarda, això sí, hi haurà més clarianes i reforçarà el vent de mestral, sobretot cap a la vall de l'Ebre. També es farà notar a ponent al camp de Tarragona i al sud de Barcelona. Les temperatures es mantindran estables entre els 10 i els 15 graus.
RAC 1.
Mira, un pessebre vivent.
Aquest Sant Josep porta una barba hipster, no?
I aquella no és la Maria?
Esclar, dona, la Verge Maria, el Nen Jesús...
No, home, no, vull dir la veïna del segon.
Ah.
Participa del Nadal a la ciutat, informa't de totes les activitats i espectacles a barcelona.cat/Nadal. Fem Nadal, Ajuntament de Barcelona.
Abba Stars. Posa't els pantalons acampanats i les teves sabates de plataforma i vine a gaudir d'aquest homenatge espectacular a Abba, Mamma Mia, Super Trooper, Waterloo. 22 de desembre, Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a les taquilles del Palau.
Per Cap d'Any, qui res no estrena, res no val. Per això, a Sarsa Volkswagen, fins a final d'any trobaràs el teu Volkswagen al millor preu del mercat. No esperis més. Només fins a final d'any, preus imbatibles. A Sarsa Volkswagen, on si no. A Manresa, Sant Cugat, Terrassa, Castellà del Vallès, Granollers i Vic.
Arriba La filla del rellotger, la nova novel·la de Kate Morton. L'autora del Jardí oblidat torna amb una meravellosa novel·la carregada de secrets, de girs inesperats i d'històries d'amor en una casa antiga que ressona amb tot el que amaga les seves parets. La filla del rellotger, publicada per Rosa dels Vents. Ja a la venda.
La Sagrada Família et convida a viure l'esperit de Nadal amb la il·luminació de la façana del naixement.
Del 21 al 23 de desembre, de 8:15 a 9 del vespre, al carrer de la Marina.
Després de la il·luminació hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom.
Més informació a sagradafamilia.org.
Que si no te'n vagis, que si et trobo a faltar, que si no puc amb la meva ànima... Totes les cançons ho deixen ben clar. Les millors relacions no haurien d'acabar mai. Seat Contigo. Som sempre al teu costat amb serveis i avantatges exclusius per a tu i el teu Seat. I si té més de 5 anys, ara canvi d'oli i filtre per 69 euros. Informa-te'n a seat.es. Seat Contigo. Què necessites avui?
RAC 1.
Està molt bo.
Mm, us agrada el torró?
És que el torró, torró!
Ja els tenim aquí. Ja estan a la venda els torrons solidaris de Torrons Vicenç i RAC 1. En tenim dos. El clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i un cremós d'ametlla amb cookies
irresistible.
Per un Nadal dolç
i solidari,
compreu els torrons de RAC 1 i Torrons Vicenç. Per només 7 euros col·laborareu en la investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu sobre malalties minoritàries que afecten els infants. Tots els beneficis es destinaran íntegrament al programa Rare Commons de l'Hospital Sant Joan de Déu. Els torrons solidaris són...
Torró solidari?
Els torrons de RAC1 i Torrons Vicenç.
Descobriu-los a les botigues de Torrons Vicenç o als punts de venda que trobareu
a rac1.cat
i a vicenç.com.
RAC1. Tots som...
Torró, torró!
RAC1. Tots som 1.
A RAC 1, Via Lliure. Tots els caps de setmana de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
10 i 10 minuts, em diu el mercader. Per on passem ara? Per on passem? Pel patinet? Bueno, el patinet no sé per on passa, però ara passem pel patinet.
Volen.
Eh? Sí.
Bueno. No és veritat.
Ara, hola. Nela Saborit, l'hem convidat avui també per... en fi, és la secretària de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, i va venir ja també fa... No va ser la setmana passada, fa fer uns quants dies per parlar de mobilitat. També ens acompanya el David Guerrero, que és redactor de La Vanguardia, especialista també en infraestructures i mobilitat. Què tal, David? Bon dia.
Bon dia.
A veure, què deies, Mercader, que passen per on volen? Els patinets.
I haurien de passar pel carril bici, se suposa, però passen per allà on volen.
Bona pregunta. Haurien de passar pel carril bici?
Han de passar pel carril bici.
És obligatori.
L'ordenança diu això. Ara, la pràctica ens demostra que no.
Les motos tampoc poden anar enceses en vorera.
Anar, què?
Enceses en vorera. Tu no pots agafar una moto i pujar en la vorera. Hauries de baixar de la moto, apagar el motor i pujar. I també van. Els cotxes no poden aparcar en segona fila i els camions de mercaderies tampoc. Bueno, això no ho sé.
Vull dir que el perill és el mateix.
No, el perill és major amb una motocicleta i amb, que amb un vehicle més gran.
Tens raó, les motos fan això, però estadísticament hi ha molt més patinets i bicicletes que passen per la vorera que motos que passen per la vorera.
Això no, no hi ha dades que ho demostren. No,
els que caminem pel carrer...
Jo també camine pel carrer,
Quantes vegades has trobat amb motos circulant per la vorera?
I estadísticament encara hi ha més vianants que creuen per no...
No han de creuar i en vermell. Si parlem d'estadístiques...
Sí, però el risc és el vianant.
Per a parlar de mobilitat cal parlar de dades, no de percepció personal. Cadascú té la seva percepció personal, segons on visca. Jo, per exemple, tinc molts problemes amb la gent que va a comprar, perquè visca al carrer Tallers, però no és perill, simplement a mi me molesten.
Començo pel principi, perquè si anéssim a la regulació, que jo no la conec, insisteixo, perquè de fet abans he ficat la gamba ja, perquè he dit que es podria anar a 25 i crec que es pot, diu l'Eiva,
a 30, no?
És el límit? 30, per carril bici a 30 i per carril bici que estigui en vorera a 10.
Estem parlant de Barcelona, perquè això és una de les coses que passa, que és una regulació que de moment està sent urbana, no? O sigui, només és per cada municipi. Són diferents?
És una regulació que ha de ser estatal, que la DGT, diguem-ne, ha de marcar les pautes,
sí.
Però que, com sempre passa, és a dir, primer arriba el fenomen i després arriba la regulació. Llavors, ara mateix no hi ha una regulació estatal, i ens hem trobat amb que Barcelona, per aquelles casualitats de la vida, havia fet una regulació de segways, tots aquells aparells que hi havia a la part de la costa, diguem-ne, al front litoral, pels turistes, i llavors aquella regulació feta pels turistes al final ha acabat servint per regular els patinets. Llavors, diguem-ne que teníem una mena com de deures fets i que hem pogut aprofitar per regular el fenomen del patinet.
No tinc temps de llegir-me tots els missatges que estan arribant, perquè arriben, però amb tromba, eh? Amb tromba. O sigui, no paren d'arribar des de fa 10 minuts.
Jo crec que és un tema de fenomen nou, eh?
Sí, eh?
Home, està
la qüestió és senzillament que ara estem nerviosos perquè no sabem com es gestiona.
Bueno, perquè han aparegut unes noves maneres de mobilitat que, a més, vull dir, un patinet a 10 és assimilable a una bicicleta a 10 km per hora perquè, al final, és un vehicle de mobilitat personal. Vehicle de mobilitat personal li pots dir al patinet, a la bicicleta i a tot allò que tinga un motoret o una mobilet de les antigues, que no és més que una bicicleta elèctrica, el que passa que pesava molt més. Però jo crec que sí, que és assimilable. Per tant, tu veus una cosa nova que no la tens identificada i, per tant, te crea com una sensació de perill, però no...
Bueno, i també suposo que al principi el fet d'utilitzar-lo, els propis usuaris no saben com fer-la servir a través de determinades normes, perquè no hi eren aquestes normes. Els primers que van començar a moure's per la ciutat amb patinets, si no hi havia normativa, tampoc no devien saber ben bé com fer-la servir, diguem-ne.
I està passant una mica el que va passar amb la bici fa 10-15 anys. És a dir, els primers ciclistes urbans no sabien per on anar, no hi havia carrils bici, anaven com podien, i llavors hi ha el boom i és quan l'Ajuntament diu això ho hem de regular d'alguna manera, i amb els patinets està passant el mateix.
Hi han moltes crítiques, sempre hi han hagut en els últims temps a les bicis, diguem-ne, per part dels conductors de cotxes o pels vianants, dient que, per exemple, es comporten a vegades com una cosa o com l'altra, no? No sé si als patinets passa una cosa similar, algunes d'aquestes crítiques van per aquesta direcció, és a dir, que tot i anar pel carril bici, per exemple, es puguin trobar un semàfor, se'ls salten fins a un determinat límit per veure si per allà poden passar, diguem-ne. Cosa que, per exemple, el cotxe sí que hi ha gent que salta semàfors en vermell, però potser no amb que el percentatge tampoc no el conec, ara em diran a la Nela, eh? Però sí que és molt habitual, Nela, veure una bicicleta o un patinet, no l'he vist encara, però que en un pas, per exemple, de l'Eixample, se situa bastant per davant d'on té ell el semàfor. Sí, fins a arribar a veure...
Les motos també es feien això i no era correcte fer-ho, mm-hmm. fins que l'Ajuntament de Barcelona...
Les motos feien això d'arribar fins al límit de la illa? Ah, sí?
Fins al límit de la illa no, fins al límit del semàfor, sí. Perquè és més fàcil, perquè tu eres un vehicle que tens menys seguretat personal.
Correcte.
Vale? Llavors van ficar aquells avançaments per a
sí,
motos.
Sí, que això els que anem amb motos és una meravella, sí.
Vale, bé, doncs... Ara que estan fent amb els carrers bicinous estan posant semàfors per a bicicletes, que estan més avançats. Evidentment, no, la xarxa de carrers bicis no està acabada, els primers carrers bicis que es van fer a aquesta ciutat estan en calçada, que són els de la Diagonal de Gran Via, i funcionen molt malament, perquè són uns carrers bicis que es van fer en els anys 80 i es van fer per a un ús lúdic de la bicicleta, no es van fer per a la mobilitat en bicicleta. Per tant, jo crec que anem avançant. I sí, clar, evidentment, tu, el que no es pot demanar als tècnics és que ens avancem a problemàtiques que no existeixen.
I et pregunto, com a tècnica, ha agafat per sorpresa a les administracions la força amb què ha entrat el patinet?
Com?
Ho es preveia? És a dir, en algun moment, és a dir, ho dic perquè tampoc no sé que, amb dades, quina quantitat d'arribada de patinet elèctric ha arribat a la ciutat de Barcelona, per exemple, ara que estem parlant de Barcelona?
Clar, jo crec que és un fenomen bastant nou. Que és
de, i ràpid, o no?
És ràpid, que és de 2018, perquè és una cosa molt barata... Bueno, molt amable d'utilitzar, no pesa, perquè clar, vull dir, les bicicletes elèctriques, que és el problema, que pesen molt més. Però el patinet elèctric no pesa, és baratet, se plega, te'l pots emportar a qualsevol lloc. Bueno, vull dir, que n'hi ha una incidència, sí, però jo crec que és una cosa de 2018. I la normativa de Barcelona és de 2017.
Sí. 2017, sí,
de
l'estiu passat.
És de l'estiu passat, per tant, Barcelona sí que ha fet els deures, perquè ho havia vist, sobretot perquè tenia un problema a Ciutat Vella. Amb un tema de lloguer de patinets i de bicicletes, però que, per exemple, a altres municipis, com per exemple Sabadell, que me consta que estan treballant en normativa del patinet, van tindre un accident greu,
sí.
amb una víctima.
Crec que era una persona que anava en patinet que va topar contra un camió, crec
sí,
que era, no?
Sí, sí.
I va morir, de fet.
Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, pues, llavors s'han ficat les piles per a fer-ho. Clar, a Sabadell jo crec que la incidència no és tan gran com a Barcelona, perquè els avis de mobilitat de Sabadell són diferents que els de Barcelona. Però jo crec que és això, però clar, a Sabadell, ara aquest matí parlàvem amb la gent de Sabadell i me consta que estan en vies de crear una normativa.
Que pot ser aviat,
no m'han dit quan, però estan en vies...
Vull dir, en els pròxims mesos, abans
sí,
de les eleccions municipals,
per entendre'ns. Sí, entenc que sí, entenc sí. que sí.
Aquesta és una de les preguntes, si havia agafat les administracions per sorpresa com a fenomen, diguem-ne. La segona, la Iva deia una cosa abans, que no sé si des de l'Ajuntament de Barcelona creieu que es calcula que alguna cosa així podia passar, que és la substitució de determinats vehicles per els patinets elèctrics. És a dir, que en el futur, per exemple, hi hagin moltes menys motos, hi hagin molts més patinets. Això és un càlcul que es fa?
Jo crec que això dependrà de les polítiques de mobilitat que es facin en aquesta ciutat.
Sí, doncs vaig per la segona. Interessa que sigui així?
Interessa, sí. O sigui, que el patinet és molt més net, contamina més i ocupa menys espai que una motocicleta, és una evidència. Que en un context de ciutat urbana molt, o sigui, amb altes densitats de població, interessa tindre vehicles que facin un porta-a-porta amb menys... que contaminen menys, que siguin menys ruïdosos i que pesen menys i que ocupen menys espai, també és així. Mm-hmm. L'altre és, segurament interessa més que la gent camine perquè hi ha més salut. Però...
Per l'administració, tot el que sigui un cotxe menys als carrers és positiu per ells a l'hora de gestionar-ho. Ara el que ens estem trobant és amb un altre problema. Els carrils bici, amb l'arribada dels patinets, estan col·lapsats, estan al límit de la seva capacitat.
Tu sí que vas amb bici, Iva, confirmes això, eh?
Bueno,
que s'omplen molt més que fa uns mesos.
A banda que el creixement de la bicicleta, o sigui, el creixement de la bicicleta ja ha estat exponencial. Sí. I a més, ara, en uns mesos, ha vingut tota l'avalanxa dels patinets, que crec que ara amb els Nadals encara creixerà més, i els hem trobat que jo crec que en un any i pico o dos anys s'ha saturat com no estava previst els carrils bici, que fins fa dos dies no hi anava ningú. Vull dir,
no, que el qui anava en bici circulava bé,
i ara
es troba que en hora punta
ara vas per Diagonal i com a mínim tens tres bicicletes i dos patinets per davant a cada semàfor.
De totes maneres, que n'hi hagi una massa crítica de la bici és molt més segur per als ciclistes, perquè tot el que siga anar en... Bueno, vull dir, tots junts és molt més segur per als ciclistes perquè és un vehicle i una persona molt vulnerable. Per tant, no està mal. Que sí que és veritat que, evidentment, pel carril bici d'una direcció del carrer Diputació és molt millor anar i podran anar patinets i bicicletes que pels carrils bici amb la mateixa amplada que són d'anada i tornada, que tenen dos direccions.
El problema que està passant amb els patinets és que arriben a 30 i pico quilòmetres per hora, tracten d'avançar les bicis, que potser estan en un ritme d'uns 20 quilòmetres per hora, més o menys, i aquí és quan hi ha conflicte. I
quan s'avancen, eh?
Exacte, perquè els carrils bici de Barcelona, la majoria, són estrets, quan no són bidireccionals, que llavors ja sí que és un drama, perquè es pot menjar un que vingui en l'altra direcció, i està havent-hi topades, està havent-hi caigudes.
Jo entenc que la regulació que es fa a partir d'ara també va un tema de velocitat. Tu pots anar amb un patinet elèctric a 10 km per hora o a 5 km per hora per plataforma compartida, és a dir, per carrer de vianants, pots anar a 20-25 i si tens un patinet que va a 30 o 35, això ja no va pel carril bici, això va pel calçada.
Què passa amb les edats mínimes? Hi ha una edat mínima per fer servir un patinet elèctric?
16 anys.
16 anys. O sigui, per sota d'això està prohibit.
16 anys com a vehicle de mobilitat personal. Això no vol dir que tu no te puguis anar al parc del Besòs a fer servir un patinet.
Elèctric, estem parlant.
Sí, és a dir,
tu pots fer servir de forma, diguem-ne, lúdica.
Exacte, un espai tancat al trànsit, que no pugui trobar-se un cotxe, per dir-ho d'alguna manera.
Un parc.
Exacte.
En un parc tu pots fer-lo servir lliurement, però si te'n vas a la ciutat, diguem-ne, i et desplaces, has de tenir mínim 16. Casc?
Només en casos de més de 25 quilos, que són els
patinets. 25 quilos al patinet?
Al patinet, que són
un
els
monstre
patinets,
de patinet, que és, un, vaja, bueno, és, que el ha, hammer dels patinets.
N'hi ha autèntics monstres, d'aquests que van amb cadira, que van molt ben equipats.
Són tots aquells, sobretot, que de lloguer, no?
Sí, el típic patinet que veiem circulant per la ciutat, el Xiaomi, tots aquests que són els que més s'estan venent, no arriben ni de lluny als 25 quilos.
Pregunto, és lògic això? És a dir, perquè és... no ho sé, jo pensava que les bicis era obligatori el casc, l'Anela m'ha dit a la publicitat que no. Per al tipus de velocitat seria recomanable potser que tots els vehicles rodats, diguem-ne, siguin patinets elèctrics o siguin bicicletes, si hi hagués normativa que impliqués el casc?
No és obligatori en urbà portar casc o bicicleta, igual que no és obligatori. Entenc que, o sigui, els patinets no poden anar més enllà de l'urbà perquè la DGT està elaborant la norma. No sé com quedarà la norma per a vies d'alta capacitat, per a carreteres convencionals, no ho sé com quedarà perquè és un fenomen nou i s'està regulant. Però qualsevol, o sigui, qualsevol associació de bicicletes, de bicicletes com per exemple el BAC, no recomana, o sigui, no evita més accidents portar casc o no en urbà, perquè és un tema de velocitats. La gravetat d'un accident, tinguem, és ve sobretot deguda a la velocitat que porta els vehicles involucrats en l'accident. Per tant, no dona més seguretat portar un casc en urbà quan els accidents són a 10 km per hora, 20 km per hora. Te pots fer el maneig mal portant un casc que no.
Jo tinc una altra pregunta, perquè ho he vist a Barcelona. Pares que porten els nens, i a més nens molt petits, d'un any i pico dos, amb el patinet. Això està legislat? Està permès?
És que a més són patinets que ja tenen una plataforma baix i un segon manillar, diguem-ne, a l'alçada de les criatures.
Clar, aquí està la cosa, que hi ha una normativa que marca unes pautes, però clar, apareixen aquests fenòmens de que qui va fer la normativa no va pensar en cap moment que algú senyor portaria el seu nen de dos anys petit a la... Per tant, això és un forat legal que no està regulat.
Això no està regulat ara mateix, eh?
Ho estic buscant,
i llavors... potser l'Anela a la lletra petita ho troba, però...
Veig que la normativa fàcil, no és, així d'entrada, no és
gens fàcil. La normativa
els
segways, patinets i demés, no és gens fàcil perquè classifica els cotxes i els cotxes d'aquest tipus de vehicles en segons quin tipus de quilos, quin tipus de rodes porten. Bueno, és un autèntic cacau pels agents de la Guàrdia Urbana que han de multar.
També.
És clar, perquè té molta lletra petita.
Has de saber molt bé la normativa.
I a més és normativa nova, per tant, tot el que això implica. De totes formes, David, ara que l'Anel està intentant capbussar-se dins de la normativa, no seria lògic que es fes una normativa molt més clara o molt més fàcil o molt més general, diguem-ne, al respecte dels patinets?
És cap on estan en la DGT, que està tractant de fer una regulació que sigui vàlida per totes les ciutats, perquè clar, aquí també ens trobem una cosa, que tu amb el patinet pots fer unes coses a Barcelona, però creues un carrer, te'n vas a l'Hospitalet o te'n vas a Sant Adrià i les coses que pots fer són unes altres. Llavors, aquí falta una regulació com a mínim metropolitana, que hauria de ser bàsica a nivell metropolità, i després hi ha l'estatal, que és la que... Perquè, clar, tu a Barcelona pots fer unes coses, a Madrid tenen una regulació...
És molt diferent?
No, va molt en la línia de Barcelona. De fet, la majoria de ciutats s'estan inspirant en Barcelona perquè els hi estan anant bé el que es va fer. Però clar, cada ciutat ara mateix és un món.
Clar, però això és una complicació, evidentment.
Totalment.
I la DGT sabem per quan ho farà?
La DGT es va comprometre a tenir-ho segurament per l'any vinent. Estaven fent grups tècnics amb l'Ajuntament de Barcelona, que estava molt implicat en aquest tema, també l'àrea metropolitana, i l'atropellament d'una dona gran a Esplugues aquest estiu, que es va conèixer ara fa unes setmanes, diguem-ne que els va encoratjar a dir, si ho estem fent ràpid això, accelerem encara més perquè és una urgència.
Dèieu un límit de velocitat a 30, almenys a la ciutat de Barcelona. La DGT està intentant que sigui 25. El dia que ens vam sorprendre tots plegats va ser el vídeo aquell que vam veure per la Diagonal, aquell patinet a uns 70 per hora. Clar, em direu que passa el mateix amb els cotxes, però us pregunto, com és que si el límit de velocitat és 25 o 30, pot haver-hi un patinet que tingui capacitat de circular 70 per hora?
El límit de velocitat en màxim és 130 per avançar. Els cotxes?
Sí.
Quan poden anar?
Per això és el que et deia. Em diràs que és el mateix que els cotxes.
La normativa regula el teu comportament, no regula la capacitat que tenen els vehicles de velocitat.
Sí, el que passa és que en aquest cas, per exemple, el màxim de velocitat per avançar, que posa que puguin ser 120 o 130, aquest màxim per accelerar i per avançar un vehicle, no triplica, diguem-ne, la...
250.
No el triplica. I en aquest cas estic dient, si el límit són 25, però, o volen que sigui 25, però, i el patinet aquest anava a 70 i alguna cosa,
llavors,
és molt
fer,
més.
A mi em sembla bé que fem un canvi de regulació. De fet, les motos de 49 cilindrades han de tindre una cosa que es diuen topes, val? Que tota la gent que ha sigut de poble i ha tingut 14 anys i ha tingut una scooter s'ha tret els topes.
Sí.
I ara els topes dels patinets es treuen a canviant el firmware del patinet, que és una cosa tecnològica. Exacte.
O sigui, hackejant el patinet.
Exacte, la qüestió és hackejar el patinet. La majoria de patinets de sèrie, diguem-ne, els bàsics, surten amb una limitació d'uns 40, més o menys. Amb un avall.
Sí, aquell era una mica especial, aquell que
vam veure. Era especial.
O era premium, diguem-ne.
I era més potent que la gamma baixa mitjana, i a més... És molt fàcil, és a dir, només cal que... No donarem idees, però només cal entrar a internet i buscar-ho, i és molt fàcil hackejar un patinet i fer que vagi molt més ràpid del que surt de la botiga.
Ens estan arribant, evidentment, molts missatges. Faig una mínima selecció perquè no els podré llegir tots, Però la Imma diu: reivindico el meu dret a badar pel carrer, a caminar per la vorera sense haver d'estar en tensió continuada, mirant qui m'avança, motoritzat per l'esquerra o per la dreta, o qui ve cap a mi a topar de morros. La vorera pels qui caminem, sisplau. El Joaquim diu: soc vianant, conductor de cotxe, acabo de comprar-me un patinet. Això per la contra, i veig lo incívics que també són els vianants. Diu: quan vaig a patinet sóc prudent respecte als vianants, ells no tant. Multaran també els vianants que creuen per no ho han de fer? És el que preguntava el Joaquim. L'Enric diu: jo tenia moto, la vaig vendre per un patinet, no volia contaminar, ara em trobo que s'està criminalitzant el patinet a tots els mitjans. L'Ajuntament pensava que la bici elèctrica seria el futur, doncs no és el patinet, adaptem-nos. Un altre usuari diu: té molta gràcia criticar els patinets per les voreres quan les bicis no fan més que molestar, donar, fer por i atropellar vianants per les voreres. Barcelona és campi qui pugui, diu aquesta oient. El Mercadet tenia una mica aquesta impressió. De totes formes, deixeu-me apuntar, deies, la Guàrdia Urbana ho té difícil. Quantes multes es posen pels patinets? Se'n posen moltes?
Ja, s'han posat unes 3.000 en total.
Aquest any?
Sí, en el que portem d'any. El que passa que moltes d'elles eren empreses de turístiques, concretament a usuaris són, mira, 1.468 fins a principis de novembre. Són les sancions que s'han posat, això, a usuaris...
Deuen ser 5 diàries, més o menys, això, no surt? Perquè si són 300 i pico dies, doncs multiplica per 5.
I aquestes són, bàsicament, per excés de velocitat per circular on no toquen.
Excés de velocitat. Sí, 5 al dia en tot Barcelona, la trobes que són poques.
Crec que són poques.
Hauríem de buscar quantes multes es posen...
No tinc les dades, perquè això, 5 per dia no és una dada. No és una dada. Hauríem de saber quants patinets n'hi ha en comparació amb els cotxes.
D'acord.
Quantes se posen amb el cotxe? No pots comparar.
Amb un cotxe no pots comparar perquè no saps quants.
El que faig a lo de les peres i les manzanes.
Una bona notícia en aquest sentit és que el 2017 es van posar 205 sancions i ara ja estem per 1.500 pràcticament. Vull dir que s'ha 5 vegades més.
És evident, diguem-ne, que la ciutat s'ha de transformar. La transformació de la ciutat costarà una mica. Costarà una mica de temps.
Sí.
Mentrestant, no seria bo protegir el vianant, fer una regulació pel vianant?
És que n'hi ha una regulació pel vianant.
Sí, però vull que el vianant tingués sempre la culpa de tot. Això no podria ser. Que més de vigilar...
El vianant sempre té preferència.
Que el patinet no surti a les ratlles, que la bicicleta no surti a les ratlles. Això no volíem de... Que el vianant tingués unes obligacions.
Segons la normativa...
De salvar la vida, vull dir.
Sí, segons la normativa, el vianant té preferència en qualsevol moment.
Sí, ja?
Sí.
I el pla de mobilitat urbana de Barcelona és claríssim. És claríssim. I a més, i això no és
cost... Que va en bicicleta o no?
Ai, no ho sé. I el que va en cotxe?
Hauries de fer... El que va en cotxe no passa per la... Però no passa per la...
No faig bromes. Jo visc en un carrer amb plataforma compartida, el carrer Tallers, i vaig amb un cotxe de nadó. Val? La de furgonetes que passen al costat, sí, així, i que no me donen preferència i que comencen a pitar. Sí. Però això és la meva vivència personal. Estem parlant de dades.
Ja, tornem amb les dades. Efectivament, les dades són molt científiques.
No, no, les dades són la realitat. No,
quantes multes es posen a Barcelona perquè els cotxes pugen i circulen per la vorera? I a veure, quantes? I hi ha milers i milers de cotxes a Barcelona. O sigui, hem d'entendre que és veritat que les bicicletes i tots els vehicles nous circulen molt per la vorera perquè no tenen espais per circular per... i són vehicles. Això no cal que donis dades, ja ho saps. Que és evident que això és un perill pel vianant, també. Doncs per què tenim aquesta tensió?
Això és un perill pel vianant? Quants morts a Barcelona n'hi han?
Ah, necessitem morts.
A mi el que m'interessa sobretot, perquè és un tema de tècnics i de enginyers.
No, és un tema de tothom, això.
Els enginyers, no. Jo t'he dit com a enginyer, jo vinc aquí com a experta i com a enginyer en mobilitat. Jo t'estic dient que a mi, per refer la meva feina, el que m'interessa és el més greu, sempre. I jo el que és una prioritat i és un objectiu és eliminar les morts i els accidents greus. Val? Perquè els accidents lleus i els altres, home, sí, però primer necessita tindre una accidentalitat zero. El número de morts en ciclomotor o en bicicleta de 2007 a Barcelona són 100.
2017, eh?
2017. Mm-hmm. El número de morts en bicicleta, per accident en bicicleta, són 8. Per tant...
I ara me faràs la cosa científica de quantes bicicletes hi ha, quantes motos hi ha, i quants cotxes hi ha, quants vianants hi ha.
Sí, te la puc fer, espera.
Bueno, no,
però no, aquesta discussió de dir hem de treure pes a la crítica dels que passa per sobre la vorera. No, o sigui, jo entenc que s'ha de transformar la ciutat i s'ha de posar més carril bici, més carril patinet, però això tardarem temps.
És que n'hi ha llocs on la plataforma
negar,
compartida...
Negar que els carrers de Barcelona, del centre, que tothom viu allà on viu, estan plens de ciclistes que passen per fora del carril. I patinets que vas veure el carrer.
Sí, sí.
I després hi ha vianants que creuen en vermell, efectivament. Però quan un vianant creu en vermell, es posa en perill perquè està incomplint ell.
Però
quan,
els carrers... No és veritat, eh?
Com que no?
Perdona, sí, clar, però es posa en perill ell, però...
Clar, perquè passa en vermell, clar.
Perdona, tots els que hem anat amb moto i hem esquivat l'avi o l'àvia, que li fa mandra arribar al semàfor perquè segons com li costa més... es posa en risc l'avi i es posa en risc el que està circulant amb moto i en cotxe.
Però tu passes en vermell.
Però jo estic parlant de que hem d'aprendre a conviure i a compartir. Els carrers de plataforma compartida... que són carrers que han de ser de plataforma compartida, sí, perquè si no les mercaderies no podrien descarregar la Ciutat Vella i n'hi ha gent que té un negoci i que les necessita d'estos serveis. Hem d'aprendre a conviure i hem d'aprendre a anar pel carrer atents quan vas en un carrer de plataforma compartida, sí, i quan vas per una vorera, bé, no hauries de ser rancorós, però també ho hauries de ser, perquè a més tu formes part de la mobilitat. És que entenem que caminar no és formar part de la mobilitat, i això no és d'esta manera.
Sobre això de les voreres que deies, de fet el reportatge d'avui del David Guerrero és sobre el dia 1 de gener, que és a tocar, a partir del qual a Barcelona cap bicicleta pot circular per damunt d'una vorera. Serà absolutament prohibit, en cap cas.
La normativa serà aquesta. Mm. Després veurem...
Però has parlat amb ciclistes i suposo que tenen els seus dubtes, eh?
Exacte. I aquí, clar, és a dir, la normativa és clara. Cap ciclista pot anar per la vorera.
Cap patinet i cap ciclista pot circular per damunt de la vorera.
Correcte.
Amb aquesta nova normativa, per 1 de gener.
Correcte.
No hi pot haver-hi cap vehicle, diguem-ne, motoritzat o amb rodes per damunt d'una vorera,
cap,
circulant.
Cap ni un.
Quants guàrdies urbans no els hi haurà? Quants guàrdies urbans no els hi haurà?
Clar, és a dir, la norma és clara, després veurem com es fa, i després també els ciclistes diuen, està molt bé que no ens deixin anar per la vorera, que fem un recorregut de punta a punta de l'Eixample per sobre de la vorera en comptes de per un carril bici, però els últims 50 metres que jo tinc de casa meva a un carril bici, no puc fer-los per la vorera, m'he de ficar pel carrer Aragó amb la bici. Clar, és el que es pregunta molta gent.
Un apunt sobre això, és els ciclistes. Jo entenc que cadascú vol anar amb el seu transport de porta a porta, però tu el que pots fer és baixar-te
ja està, sí,
i acompanyar la bici per la vorera.
I en el cas del patinet encara més fàcil, perquè hi ha patinets que te'l pots petjar a l'esquena.
I en el cas de les motos també, Te pots baixar de la moto.
Sí, no te la pots penjar a l'esquena, però sí.
I acompanyar-la.
Defensa les motos.
Però sí, té tota la raó.
I acompanyar-la fins a on vols aparcar.
Sí,
sí. Sí, el que passa és que quan vas amb moto... Tens, o sigui, jo he anat amb moto i ara vaig amb bicicleta. A mi em crea moltíssima inseguretat compartir espai amb motos i cotxes, perquè jo quan vaig amb la bicicleta vaig sense retrovisors i sent incapaç de tenir ni la mateixa velocitat ni els mateixos frens.
Sí, sí.
Per tant, és molt injust, o, bueno, no sé si es pot dir injust, però per mi és molt difícil ficar-me en la gran majoria de carrers amb bicicleta. Vull dir, jo em sento segura, molt segura, als carrers bici. Hi ha molts pocs carrers d'aquests estrets, de 30 per hora, que saps que els cotxes no poden córrer i no els molestes, perquè si no de seguida et passen per sobre. Sí. I no és el que hauria de ser, però al final és la vivència que tens.
Sí, 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 però segurament si hi haguera guàrdies urbanos a cada carril 30, com demanava
el
senyor Mercader, seria molt més fàcil per a tot el món, però és una cosa que no...
I aquests guàrdies urbanos podrien multar els conductors que toquen el claxon, assetjant un ciclista...
Bueno, els del teu carrer Tallers haurien de ser multats, també suposo que et piten a tu, això no
pots fer-ho, no? Sí, clar, no, les bicicletes també me piten.
També és veritat.
No passa res, però és un tema de convivència, i també, o sigui, està canviant la mobilitat, i per tant anem a un model nou que no sabem quin és. Per tant, ens haurem d'anar adaptant, i haurem de mirar i haurem de conciliar totes les convivències.
Dos preguntes més que us trasllado. Primera, hem trobat si al final es pot circular amb un nen? No, perquè és que tinc el dubte, però... i en veig molts, ho dic en sèrio.
Sí, no ho he trobat, però entenc que...
Sembla una qüestió de sentit comú, no?
També. Sí, també.
És que...
Però amb el tema dels nadons, el taxi urbà a Barcelona no necessites cadireta, i a Madrid sí. Només en urbà.
Està bé.
Per què? Perquè ningú ha tingut aquesta sensibilitat, perquè segurament els tècnics de mobilitat pues, són senyors que no porten nadons en cotxe. I no tenen la necessitat. Per tant, mai s'han trobat en aquesta necessitat.
Segona, i un debat que a més també ens està arribant per...
No, perdona, Xavi, te contesté. Sí. No ho he trobat, però amb bicicleta has de portar una cadireta adaptada.
Uh-huh.
Per a nadons.
Però ja no dic nadons, eh? O sigui, això estem parlant de criatures de 7, 6 o 7 anys.
No, per a criatures fins a 7 anys. Uh-huh. Has de portar una cadireta adaptada.
Però és que jo he vist de nen de... entre 1 i 2 anys, amb el xumet agafat al pal.
Amb xumet?
Amb xumet,
bueno,
agafat.
Clar, però és que això...
Al pal, del patinet, del pal... O sigui, que dius...
Els pares posaran en risc els seus propis fills. Vull dir, per això dic que sentit comú. S'ha de regular? Sí. Però també una mica, mentre es fa aquest impàs, no?, i aquesta transició, sentit comú de tothom.
I la última que us volia fer, també ens l'han traslladat molta gent, i no sé què diu la normativa, i no sé les sensacions que teniu després d'haver-ne parlat tant des del punt de vista periodístic com el punt de vista tècnic. El fet que tant bicicletes com patinets puguin necessitar, per exemple, una assegurança com els hi passa al cotxe o a la moto, això es discuteix, és una possibilitat o no?
Això s'està discutint des de fa temps, sobretot, o sigui, des de que va comprar la bicicleta com a vehicle de mobilitat quotidiana. Això s'està
discutint.
S'està discutint, però és molt difícil perquè, clar, tu hauries de tindre, o sigui, hi ha un registre de bicicletes, però hauries d'obligar a totes les bicicletes a apuntar-se, o sigui, a estar matriculats. També hi ha un tema de, bueno, del poder de les asseguradores i...
És un tema que donaria per moltes coses.
Però un programa sencer.
Sí,
que el context està molt... Podríem portar-ho, però clar, també és veritat que les dades te diuen que els accidents que provoquen no... Les bicicletes, els vianants, perquè tu com a vianant també podries tindre... Te pots fer, tu, com a persona física.
Sí, de vida, directament.
No, de responsabilitat civil.
Ja.
Jo, o sigui, vull dir, jo tinc una amiga que té dos bessones així un poc mogudes i ens hi ha fet una assegurança de responsabilitat civil. Perquè si trenquen algo, llavors pues, no ho ha de pagar. Vull dir, no sé, vull dir, clar...
Déu meu. D'acord, no, el
la matrícula estaria bé, perquè segur que a Sant Celoni, el poble de la Sara, fa uns anys les bicicletes totes portaven un nombre d'identificació.
Segur.
Fa bastants anys, diguem, tu encara havies de néixer. Però ja les bicicletes portaven un nombre d'identificació.
Una mena de matrícula.
Quan una bicicleta
fuig,
t'agafa la matrícula com els cotxes. És molt difícil multar una bicicleta.
Hi ha un registre voluntari de bicicletes.
Sí, clar, però
i
llavors pots tenir una identificació.
Ens acostem a 11:45 del matí, ens hem passat molt de temps. Sara González, però vaja, jo crec que necessitem el monogràfic de 2 hores que davant reclamaves, doncs això ho farem un dia.
Perfecte.
Sara González, Ivan Guera, Jordi Mercader, Gemma Aguilera, també a l'Anel Assaburit i al David Guerrero, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Lliure amb Xavi Mundó. La Generalitat t'informa que tens al teu abast una gran varietat d'activitats de voluntariat per contribuir a millorar el món on vius. El voluntariat inclou activitats de tota mena, des de la defensa dels animals fins al foment de la pau i la igualtat de gènere, passant per tasques de justícia social, esports, joventut o medi ambient. A més, pots actuar des del teu barri o viatjant a altres indrets. Destinar el teu temps a una causa que t'importi farà que rebis molt més del que donis. Hi ha un voluntariat per cadascú. Troba el teu al web connecta't.voluntariat.gencat.cat. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Incloure una banyera amb hidromassatge en el Dacia Sandero hauria estat bé, sí. Però ens sembla més útil que te'l puguis emportar amb un any d'assegurança gratuïta. Dacia Sandero des de 6.650 euros i nou Duster des de 11.600 euros. Gama Dacia disponible en GLP. Dacia, així de senzill. Oferta RSI Bank. Descobreix-los a la xarxa Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Ets família nombrosa? Fes-te soci de l'Associació de Famílies Nombroses ara i el 50% de la quota et sortirà gratis. Entra a fanoc.org i descobreix-ne els avantatges.
CaixaBank gestiona a través de VidaCaixa els plans de pensions dels clients de manera sostenible pel medi ambient i la societat. Per això ha obtingut la màxima qualificació que atorguen els principis d'inversió responsable de les Nacions Unides.
Oferir plans de pensions responsables ens fa diferents. CaixaBank. Banca socialment responsable.
Escolta, quant falta per Nadal?
Doncs dues taules, 10 cadires i 3 llums.
Aquest Nadal prepara casa teva amb les ofertes del calendari d'Advent IKEA. Cada dia n'hi ha una de nova. A més, obrim el proper diumenge. Més a ikea.es/catalunya.
Què demana en Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí? Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Guri Casimeter Pata con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11. Pero Guri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Guri.
L'1 de gener torna el sorteig de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Avui obren, en el seu horari habitual, tots els centres del Corte Inglés de Catalunya.
Aprofiti per fer les millors compres.
I gaudir més temps de la millor moda.
Llar, oci, supermercat.
Avui obren, en el seu horari habitual, tots els centres del Corte Inglés de Catalunya.
Li esperem.
RAC1 i Neus Rosa presenten... Torna la festa més boja del Nadal. Torna la celebració anticipada més famosa de la ràdio. Tornen les precampanades de la segona hora. El dijous 27 de desembre, la segona hora celebra les cinquenes precampanades a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. A partir de les 7 de la tarda, donem la benvinguda al 2019 abans que ningú, amb concurs d'elegància, actuacions sorpresa, amic invisible multitudinari, cervesa i hamburgueses per a tothom i moltes ximpleries més. Comenceu el 2019 amb bon peu i amb bones mans. Apunteu-vos a la fregada de mans col·lectiva que farem amb la crema de mans Neus Rosa.
Neus Rosa! Any nou, mans noves!
Dijous 27 de desembre, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, precampanades 2019 de la segona hora. Una revetlla anticipada per fregar-se les mans. Per aconseguir-ne invitacions, estigueu atents al programa. Amb la col·laboració de Natros, Ruiz Segarra, Vitòria Baluns i Finca Prats.
RAC 1. Tots som...
A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó. El programa més escoltat del cap de setmana.
1:03:15.
Ara mateix al Via Lliure enfoquem la controvèrsia més incandescent.
Matinet.
Sí, sí.
En volen parlar.
Sí, sí.
La disputa més endimoniada.
Bueno, és que un és David, sí, l'altre és de Patinet.
Dos experts. I tant. Una discussió. A RAC 1, aquí comença la polèmica.
Hola, Llucia Ramis.
Bon dia.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què dieu?
No, que l'altre dia em van dir que aquesta secció no s'entén.
Ah, sí?
Sí, que no s'entén res.
Qui t'ho va dir?
Res, un amic. Diu, no entenc absolutament res, però se vos sent riure molt.
Ah, ja està.
I ja està.
Això ja li, però li agrada, llavors, vols dir.
No, bueno, és amic, he dit.
Ni sí ni no,
m'ha dit que sí, m'ha dit que sí, però no sé.
Però, jo no sé qui és, no m'ho ha dit tampoc, però és la polèmica, és a dir...
Sí, és a dir, dos polemistes.
Agafam un tema...
Temes de calent actualitat.
Considerant que són polèmics. I els analitzam en profunditat.
Clar.
I després fem el tonto.
Sí, home, però jo crec que hi ha una anàlisi en profunditat bastant considerable.
Sí.
Bé, quina és la polèmica d'aquesta setmana?
Els productes difícils de vendre. Els anuncis...
De vendre.
Sí, aquells anuncis que... Bueno, ara ha començat la temporada de perfums, per exemple.
Sí.
No? Com cada Nadal... Uix. Tots són anuncis de perfums. Com que el perfum no el podem ensumar... No, a través de la televisió,
això,
Ho han de fer a través d'imatges, i llavors sempre són colors com a pastel, folars, daurats, sempre fa vent, vos heu fixat en els anuncis?
Perquè s'escampi el perfum, si té sentit.
Sempre estan
o,
com
o la farum.
Sí, hi ha com el folar que vol el vent, sí, els cabells que volen el vent. Hi ha actrius famoses, sempre amb una mirada molt profunda, no somriuen mai, hi ha molt de metrosexual, molt de tio metrosexual, són com eròtics, però no exactament pornogràfics. És una cosa com molt estranya. No se sap exactament quin tipus de món és aquell pel qual es mouen. De luxe, com de molt de luxe, però molt, no sé, és molt estrany.
Ara que has dit actrius famoses que miren intensament, Julia Roberts.
La vie est belle. La vie est belle. L'eau de parfum. Lancôme.
No l'he vist, Julia Roberts.
Mira, sí, és... Sí.
Bueno, no t'atabalis, no l'he vist l'anunci, ja està.
Està en un sopar de gala,
sí.
I llavors, amb Roger s'atabala, s'aixeca i va contra un mur de la paret, i
Julia Roberts.
Mur,
sí.
I cau tota la paret, l'embal, diguéssim, com de pladur, cau tot, bomba. Llavors passa a una festa menys seriosa.
Ah.
I allà hi ha gent més jove. Però també no li agrada, i toca una paret, i cau tota la paret. I ja va a uns jardins que es veu la Torre Eiffel de París. Que clar, però chavales, que no se puede ir, que estan els de les armilles grogues cremant-ho tot. I allà es veu un París amb tot de gent ballant, diu que...
O de armilla.
Aquest any no poseu això.
Perquè a més, sempre...
És que sempre és París.
Sempre parlen en francès o en anglès, o en anglès intentant parlar francès.
És veritat.
O sigui, sempre estan xerrant idiomes com...
Les erres no fallen mai en un perfum.
Però a més, amb un accent com molt tancat, com molt de, diguéssim, de comarques d'allò d'anglès.
Comarques d'allò d'anglès.
Això, mira. Deep euphoria and euphoria, Calvin Klein, fragrances for her.
Hi ha molt d'aire en la locució.
Ara imagina't que tu vols comprar aquest producte. És difícil de vendre, perquè com vas a Sephora per dir alguna cosa, per dir una marca comercial, i dius... Aquell, a més, tots són iguals.
Mira, Decadence and the new Divine Decadence, fragrances for women by Marc Jacobs.
Clar.
Està fònica, aquesta noia.
Se pregunta si són eficaços, perquè vosaltres sabíeu distingir un Dior d'un Cacharel, per exemple?
Ui, no.
Ja... Els anuncis, sabeu quin és quin?
Perquè no, tampoc.
Jo me faig un embolic.
Tot és la música. Iva Sant Llorenç.
Black Opium, the feminine fragrance, Yves Saint Laurent.
Bueno, Yves Saint Laurent, que aquí és Sant Llorenç, diguéssim.
Hi havia un episodi d'Europa... Sí. Mítica Europa, que anaven a París i intentaven comprar això, i la noia la que ho comprava deia Yves Saint Laurent, i no l'entenien, perquè això els francesos també ho fan.
No, també, sí.
O sigui, ho has de dir tan perfecte.
Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent.
Me sé pas difícil de tu.
Oh! Però t'has vist quin francès ha deixat anar?
Sí.
Però, si vols, pots fer la secció en francès.
Pues. Oh! Oi, per favor. A veure, digues, fes l'anunci amb la veu així.
A veure, què he de dir?
Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent.
No sé, un eslògan en francès que sigui...
No me'n recorda, clar.
La teva fragrància. Diguéssim,
no, per favor. Digues... Jo repeteixo el que diu l'anunci.
A veure, tira un anunci d'abans, doncs, en francès. Algun d'aquests que... Yves Saint Laurent, què deia?
No, en francès no hi ha ningú, no, eh?
Home, el Yves Saint Laurent.
És que no ens estem.
Black Opium, the feminine fragrance.
Ah, això és en anglès.
Tots són en anglès.
Sí, no. És com...
Ara...
Soc francesa parlant en anglès, també ho puc fer, eh? Black fragrance.
Ara...
Ai, per continuar, per favor.
No.
Em pots gravar una nota de veu, sí. i me la posaré...
Després.
Al despertador.
Però parla belga, eh? No és francès, això.
Ja m'he perdut.
No, espera't, no.
Ho posarem en podcast. Lucía Ramis anunciant anuncis de perfum. M'encantaria. 200.000 reproduccions.
Escolta, hosti.
Seria un èxit, eh?
Bueno, mira, si cobra com és que cobren...
Ara.
Els no tenc cap
però
problema.
Però això... tothom ha vist que no va enlloc, perquè tots són inintel·ligibles, i hi ha una casa que ha decidit explicar-ho una mica millor. Fins aquí...
Be tempted, the seductive new scent for her, by DKNY. Ahora en su perfumería, llévese un bolso de regalo por la compra de Be Tempted.
Ah, bueno.
Vale. Ja veiem, però no ho comprava. La noia aquesta fònica de tots els anuncis, que és la mateixa noia, i han posat una cua en castellà, diu, regalamos un bolso.
És la, bona, és la manera bona.
La del bolso.
La del bolso, este sí que me gusta.
Vale.
Posa'm el del que regalen el bolso.
Clar. Vull dir que hi ha gent més intel·ligent que una altra persona.
Aquest anunci què era?
D'una perfum també, eh?
Però, però això no l'he vist, ni a la tele, ni a la... A la ràdio hi ha perfums de... Hi ha anuncis de perfum? Estava pensant. Perquè no es pot veure a l'aire així tant, no?
O sigui, el vent
no
és, aquell, aquells daurats i aquestes coses
no estic segur, eh?
Tots, a més, tots aquests que he posat, i he tret, perquè hi havia massa feina, he tret 4 més, tots comencen a partir del segon 15.
Sí?
El segon 15 és quan parla la veu rara de fònica. Jo trobo. Abans hi ha una música, que és una noia corrents o un noi fugint d'alguna cosa, i el segon 15 sempre surt... Vull dir, estan tots pastats. Com distingueixes una colònia d'una altra si tots els anuncis són el mateix?
Ja, és veritat.
El que regala el bolso.
Estaven xerrant bolso. De productes difícils de vendre i un dels productes que és bastant difícil de vendre i s'ha demostrat és l'Spotify Premium perquè no. Resulta que sí, no, i té molts d'usuaris, la veritat, l'Spotify, i hi ha molta de gent que es fa Premium per sí. No haver d'escoltar aquests anuncis que els fan a posta amb una entonació molt insuportable, amb una veu bastant estrident, amb, un, sí. Amb uns temes horribles, que te matxaquen directament perquè te facis premi i no hagis de sentir més aquests anuncis.
Hay cosas que son demasiado buenas para ser reales, pero a veces tenemos suerte. Por ejemplo, cuando podemos disfrutar de música sin anuncios, modo sin conexión, una calidad de audio excepcional y canciones sin interrupciones.
No he grabat jo.
Para tener más información.
Perdón.
Senyor. Estava pensant, d'on ho hem tret? Perquè l'àudio és malo. Senyor. Este no és bueno, és malo.
Senyor,
què?
Aviam.
Jo... Ho has gravat amb el mòbil?
Bueno, no, he gravat amb una gravadora d'estes antigues digitals a sobre d'un amplificador de xinus. I donant-li cançons com un boig perquè sortís l'anunci.
Perquè a partir no de quina cançó arriba l'anunci?
No ho sé, jo he fet com 15 cançons i no sortia.
No, doncs pues tens molta sort, perquè a mi cada dues cançons m'ha sortit l'anunci.
Em diu el Dani Puntiprats que depèn de la música. Que si poses els Beatles igual el surt abans.
Pues sí, no, sí, els nois són a Spotify, és impossible que passi.
Sí,
no?
No
tenen els drets.
Ara sí, sí que ara hi eren. Sí. O sí, crec que sí.
Ah,
jo juraria que sí.
Jo,
des de fa un temps
de vegades escolt música clàssica pensant que així no me fotran publicitat i me la fiquen igual.
Jo estava escoltant jazz per fer-me l'interessant i no hi havia, i surt cada... Dic, aquest producte... No, que el Premium...
Ara n'hi ha un que diu, salta sí. Conmigo. Si quieres saltarte los anuncios...
Oh!
Horrible.
Dice, saltar está bien, pero no siempre, sí, sí.
Pues pagueu ja el Premium.
Hi ha un...
Com fem la gent seriosa.
Perquè al final te faci vergonya no tenir el Premium.
Clar, hi ha un que és tremendo, que et diu directament... O sigui, és una amenaça que jo no he vist mai a la història de la publicitat. Que surt la noia aquesta, que és molt irritant, per cert, i diu, ¿a qué molesta? Te estoy hablando. I dice, pues si tu ves el Premium, no estaria jo aquí, més o menys.
A mi m'agrada això que passi, per exemple, en un comerç, no? Sí. Que tenen com a fil musical l'Spotify, sí. I que salti l'anunci de paga un poco, no? Sí. Que és com dir, home, per favor...
Està a Bars, ha passat això,
sí, no?
Bars.
Però no sabem exactament si servís per alguna cosa, el Premium,
que no hi hagi anuncis.
No, l'anunci l'entendries, diries, ah, però clar, si foten tants anuncis... sense sentir és perquè el Premium realment no sabien exactament, com eren coses difícils de vendre, és que no sabien exactament què estan venent. Sé que tenen unes avantatges, no? Mm-hmm. Però ens costa. I això és publicitat difícil de vendre, clar.
Sí. Més publicitat de productes difícils de vendre, higiene femenina, com no.
Home.
Se necessita molta imaginació. Recordeu un anunci que era una senyora vestida de vermell que es presentava en un institut i deia, hola, soy tu menstruación.
Sí, noi.
Que va ser bastant sonat. Després hi ha la Evac Superflexible, la Salva Slip Normal, que surten unes noies com fent contorsionisme, bueno. Com si estiguessin fent gimnàstica, com supernormal tot, saps? Totes les ties...
El que feu això quan, en qualsevol moment.
Només hi ha una marca, Bodyform, que s'ha atrevit de moment a mostrar les coses com són i fa servir el color vermell damunt de sa compresa i no aquell color blau que sí. No s'acaba d'entendre molt bé què és el que significa. I després hi ha el clàssic aquell d'Isabel Coixet que preguntava a què huelen les nubes.
A què huelen los sueños?
Perquè aquest funcionava.
Aquí vuelen los anuncios de perfume.
I la música?
Qui era la veu aquesta? Zim, zum, zum. Ho hem descobert o no? No.
Les Mansell seria, no? Les d'en vas on vas s'assemblen, no?
Sí, és veritat.
A què huelen los anuncios de perfume?
A què huelen los anuncios de perfume? Bé, sobre això de les contorsionistes que comentava la meva companya i, sin embargo, amiga, el Salva Sleep normal, Eva, superflexible, han fet una volta més això, perquè no només surten fent contorsions, sinó que es pengen cap per avall.
Evax presenta una nova tecnologia que le da la vuelta a todo.
Llavors les nenes, jup, es giren i estan cap per avall.
Cap per avall, eh?
Penjades dels peus com si fossin porcs.
Ai.
I què pensa què pensa dels anuncis d'higiene femenina que les noies fan unes barbaritats terribles que quan tens la regla no les fas? Què pensa d'això, Susana Torralbo?
Y después está ese otro anuncio en el que cuelgan a tres chiquillas boca abajo con una ropa monísima, que seguro que la están estrenando, que yo cuando lo veo lo único que pienso es que se van a manchar hasta el carnet de identidad.
¡Hombre, por favor!
¿A punto de qué me voy a colgar yo como un cochinillo para compensar una pérdida de glóbulos rojos? No.
Susana Torralbo té un canal de marketing online, storytelling i tècniques creatives per a emprendedores que quieren hacer sus negocios. SusanaTorralbo.com.
És un referent.
És un canal de marketing i té un vídeo deliciós sobre tots els anuncis aquests de la regla i dient, escolta, quan jo tinc la regla, l'últim que se me podria mai a la vida és fer aquests salts, amb la qual cosa, en fi, m'ho deixa bastant clar. Anys 90... tindre la regla no només et permetia aspirar a un lloc a la gimnàstica rítmica olímpica, sinó que a més era tremendament cool. Move to the samba, dance to the tanga. Evax volia incorporar a productes d'higiene femenina al tanguisme, diguéssim, no? Move to the samba, dance to the tanga.
No, però és que a part, ostres, de veres, no se suposa que és una cosa normal, que tots ens han d'habituar, no només les dones.
Però llavors com hauríem de fer els homes? És veritat, com hauríem de fer els homes?
No, home, jo què sé, això existeix, ho necessitem, posar-me l'IVA superreduït d'una vegada, ja està.
Això també és veritat.
Exacte, o sigui, deixem ja aquestes tonteries.
No, Susana Torralbo, perdoneu que torni, Susana Torralbo, explica molt bé que és un exemple de mal màrqueting perquè... els anuncis s'identifiquen amb el 0% del target, perquè les dones que tenen la regla no són gens representades pels anuncis. És a dir, és el contrari d'empatia publicitària.
Sí, sí, no sé a qui exactament li estàs venent aquells anuncis, no?
Dents to the tanga.
També t'he de dir que és vera que tots coneixem aquestes marques, i en canvi no coneixem les marques que no s'anuncien a la televisió, en el cas de l'higiene femenina.
Què hi són? També.
Per tant, no sé si no és tan inútil. En tot cas, bueno. Si hi ha un producte difícil de vendre...
A veure, més difícil que el de les compreses.
Li va bé, eh?
Bueno,
li
va bé el què? Difícil de vendre.
El senyor...
És difícil de vendre.
Digues.
Els escuradents. Vaig explicar primer què és un escuradent, la història de l'escuradent.
Home, un escuradent, més o menys.
Són aquells estris que es fan servir després dels àpats per escurar les restes de menjar, que han
quedat
en
els dents. Sí, sí, sí.
També serveixen per punxar petites porcions de menjar, com les dels aperitius.
Sí.
I en el ram de la construcció, això segurament no ho sabíeu, s'utilitza com a falca durant la instal·lació de rajoles.
Alerta!
Mira, té una forma prima i allargada d'uns 7 centímetres, acaba en punxa, en una o dues puntes, ara parlarem d'això, està fet de fusta normalment, han existit durant milers d'anys, és l'instrument de neteja dental més antic del món, es coneix a totes les cultures, i es veu que el tirà Agatocles va ser assassinat l'any 289 abans de Crist amb un verí d'acció lenta que un esclau li posava en aquesta escuradent.
Oh.
En arribada de l'odontologia moderna, el seu ús s'ha reduït molt, els raspalls i la seda dental es fan servir més que els escuradents, però hi ha una marca que coneixem molt i molt bé, que és...
Don Palillo. Don Palillo és una empresa de Badalona que...
Són de Badalona?
Sí.
Mira, sí, els aniré a buscar.
Han fet una cosa per
vendre... Casa en necessitem.
No, doncs han fet una cosa molt bona per vendre palillos. Però hi ha un vídeo que explica la història de Don Palillo tu dius que totes les cultures ho tenen. Doncs pues serà totes les cultures excepte la cultura badalonina, perquè va haver d'anar molt lluny per trobar palillos.
Cuéntanos dónde estamos yendo.
Pues ahora estamos yendo a las fábricas de Don Palillo que están situadas en Badalona.
Molt bé.
Y esta gran empresa vino de una idea que se le ocurrió a Tomás Vivas...
Vale.
En un viaje que hizo a Japón hace muchos años. Y él lo que vio allí es que había un producto que eran los palillos, que aquí en España no estaban muy explotados, y él vio que
hombre,
con este producto
no estaban explotados.
Ah, en España,
en España,
però han entrat en un bar,
però si tothom portava a l'escuradents, què està passant?
I els japonesos no en porten.
Clar, clar, no.